Radio Vilafranca.
Ara passen 6 minuts de les 11. Aquest dijous tenim nova cita amb l'alimentació conscient, que ens cuida i ens ensenya a aplicar. A més, l'Anna Trilles, dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf. Anna, bon dia, ben tornada.
Bon dia.
Avui parlem d'un bé escàs i ara en tenim molta, molta consciència de la importància que té a tots els àmbits. Avui anirem a la salut. És l'aigua.
L'aigua, sí, sí. Bàsicament perquè l'aigua ens envolta, forma part de la nostra cultura i no som conscients també de lo que és important hidratar-nos. Per què? Perquè el cos, ara en parlarem, quan et dona senyals de deshidratació ja estem en un nivell de ui, què està passant? Vale? No és allò de tindre gana i fa rau-rau la panxa i en seguida menges. No, ara en parlarem d'això.
Així ja hi anirem, però un titular. Vols dir que quan tinc set, ja faig tard, entre cometes, hauria d'haver begut abans?
Correcte.
Val.
Correcte.
Ho deixem aquí, ja ho reprenem.
Aquí. Exacte.
Ja ho reprenem. L'Anna, per contextualitzar una mica la importància que té l'aigua, la hidratació, ens ha portat algunes frases de cultura popular perquè veiem que això està molt present des de sempre.
Des de sempre, correcte. Sí, sí, són frases que penso que són molt importants, que les anirem parlant, no? Com l'aigua és vida, l'aigua fa granotes, l'aigua pels peixos, no en traurem aigua clara, l'aigua fa la vista clara, aigua corrent no fa mal a la gent, aigua dolenta, beu-la calenta, no trobes aigua en mar i t'ofegues en un got d'aigua. Totes aquestes frases en el nostre dia a dia les sentim.
Sí.
I al llarg de la història.
I segur que actualment hi ha evidència científica, no?, de moltes de les coses que deies, com l'aigua dolenta, beu-la calenta...
Ah, exactament, exactament. Llavors, què passa? Hem d'entendre que nosaltres podem estar 3 setmanes sense menjar, però 3 dies sense beure aigua al cos. Aguanta.
I no ho tenim entès així, segurament.
I no ho tenim entès així.
Perquè ens sembla que no podem passar sense menjar i, en canvi, això d'hidratar-se, oi? Això de beure aigua...
Això de beure aigua, dius, oh, és que no, justi, no tinc set. Bueno, avui explicarem què passa, què hem de fer per beure aigua. Però el nostre cos és important acostumar-lo a ingerir aigua, vale, al llarg del dia, perquè així també ens l'anirà mica en mica demanant i agafarem aquesta rutina. Perquè, si no, també és, a mesura que ens fem grans, ens anem deshidratant, naixem amb un 80% d'aigua i a mesura que ens fem grans arribem a un 60-50%. Llavors, encara tenim... Clar, a mesura que ens fem grans, tenim més facilitat en deshidratar-nos. I a mesura que ens fem grans, també a nivell de papiles gustatives i de que el cos ens pugui demanar aigua, també com que s'oblida el nostre cos a demanar-ho. Vale? Llavors, per això és important anar oferint-li aigua mica en mica.
I entenc que el podem educar, el nostre cos, les nostres ganes de beure, les podem educar, ensinistrar d'alguna manera,
Sí, sí, totalment. Si tu li vas donant aigua al cos cada hora, jo l'altre dia que fèiem la xerrada amb un dels casals, hi havia una senyora que em deia, diu, és que jo me n'oblido, m'aixeco al matí, m'esmorzo, puc beure la miqueta d'aigua perquè em pren alguna pastilla, però ja arriba al migdia i no me'n recordo, vaig dir...
I no ha begut en tot el matí.
I no he begut en tot el matí. Llavors, aquí hi ha diferents opcions, clar que sí, ja en parlarem, però una, m'hem acabat dient fins i tot, fiqueu-vos una alarma al mòbil cada hora.
De debò?
Clar, i així...
Si cal, no?
Clar, d'aquesta manera tu vas fent aquesta continuïtat i aquesta rutina i després ja te'n recordaràs i aniràs bevent aigua. I important i fonamental, que ho repetirem al llarg de la sessió, hem de portar aigua a sobre.
Hem d'anar amb l'ampolleta d'aigua.
Hem d'anar amb una cantimplora i omplir-la. No cal anar amb un envàs de litro i mig, perquè acabarem baldats de l'esquena, però una cantimplora petiteta i anar omplint.
I aquests consells serveixen tot l'any?
Tot l'any.
Ara ens acostem a l'estiu.
Clar, ara és més important perquè venim ara a una temporada de més calor, que el cos ens demanarà hidratar-nos més, no?, per compensar la temperatura, però tot l'any hem de beure. És necessari perquè el nostre cos funciona tot l'any i necessita l'aigua perquè funcioni. Llavors, tot l'any. Ara sí que és veritat que hem de començar a augmentar les quantitats amb les augments de temperatura per evitar, bàsicament, també, i prevenir els xocs de calor.
quin paper, quines funcions juga l'aigua, els líquids, en definitiva, al nostre organisme?
Exacte. Això és important i m'agrada especificar-ho perquè, si no, no som conscients de la importància, no? Perquè el cos, l'aigua regula la temperatura, d'aquí a que és important per aquests augments de calor a l'estiu. També el que fa és que ens ajuda a nivell intestinal, els nostres budells també, és una prevenció pel restrenyiment, no? Perquè també les nostres cèl·lules funcionin millor i l'absorció de nutrients també sigui més bona. Llavors, interacciona molt en la nostra alimentació.
Tot això fa l'aigua.
I fa que els nostres òrgans, i principalment també la pell, que la pell estigui més hidratada, no? I no tinguem tanta facilitat a fer-nos aquestes rascadetes. Si està hidratada, també es curarà més. Persones, fins i tot, que estan més enllitades o amb algun procés de malaltia crònica, és molt important que tinguin bons nivells d'hidratació. Vale? Petites úlceres que tenim, si estem millor hidratats, es cicatritzarà millor.
I grans i petits, com sempre, cura, no?
No, i tant, això encara més, perquè és més fàcil. De cara a petits, perquè no se n'adonen, el seu dia a dia va tant tu, que no beuen aigua, llavors aquest cop de calor encara pot ser més ràpid. I gent gran, encara més, perquè també té un tant percent d'aigua al cos més baixa. Llavors és més fàcil que es deshidratin. Vale?
Per aquells que cuidem, grans o petits, per estar alerta, en definitiva, també observar-nos nosaltres mateixos, quins serien els signes que indicarien que hi ha un problema d'hidratació, que hi ha deshidratació?
Exacte, anem a veure. Sí que són símptomes que, per exemple, un dels símptomes és el restrenyiment. No tothom qui té restrenyiment, no? Vol dir que patirà una deshidratació. En general, una persona que s'està deshidratant, no?, pot començar a tindre una sensació de set constant de beure molt, el que parlàvem de la pell seca, està molt cansat, molt agotat, vale? Sí que és veritat que ve l'estiu i a les 3 o 4 de la tarda tens una sensació d'agotament, eh? Però jo estic dient que sumin molts símptomes d'aquests, no? Està molt irritat, no? Aquella sensació de dir, m'està passant alguna cosa al cos, que quan vas a fer pipi l'orina és molt fosca, no està diluïda, que t'estàs marejant, el que parlàvem, el tema del restrenyiment, tindre un fort mal de cap, fins i tot la boca seca, tindre rampes a les cames, són símptomes generals que una persona pot dir ui, eh? Tot això pot induir a que has de beure més aigua.
I suposo que passa més sovint quan fa calor, no? Amb temperatures altes.
Ah, exacte.
A l'hivern no has d'estar tan pendent.
Sí que és veritat que, en aquest cas, en persones grans, tot l'any hem d'estar pendents d'això, eh? Tot l'any, perquè fins i tot acaben no ingerint aigua a l'hivern i es deshidraten molt fàcilment. Però especial atenció ara a l'època d'estiu, sí, total.
Ho portem al nostre terreny, al teu terreny, a l'alimentació conscient.
Clar, la nostra alimentació ha de ser conscient, ha de ser equilibrada, ha de ser variada i ara més que mai ha de ser hidratant, no? I què vol dir, no?, el tema hidratant? Doncs ha de ser que hem d'incloure tots aquells aliments que tenen un tant per cent d'aigua elevada. Quins són? Trobem les fruites i les verdures. I amb això hi hem de jugar. D'aquí de la importància que sempre han dit que han d'estar a tots els àpats de la nostra alimentació. Però ara, amb la temporada d'estiu, encara més, amb què hi podem jugar? Doncs primer que podem jugar amb tot el que són hortalisses triturades, gazpachos, salmorejos, o l'amanida pròpiament triturada, que no estem acostumats a fer-la, és boníssima.
Les fulles verdes triturades.
Sí. Tu t'agafes una amanida com te la fas a casa, vale? Pues amb enciam, cogombra, ceba, pastanaga. La pastanaga sí que us diria millor la ratlleu primer abans de triturar-la.
Tomàquet?
Tomàquet. El tomàquet el deixem a part. Val. Primer triturarem la part verda i li ficarem un albocat, perquè ens doni cremositat. Això ho tritures i ho fiques en un plat que tingui una textura que puguis menjar amb una cullera. El tomàquet el podem ratllar per sobre, donaràs aquest toc de color verd, i si a sobre hi fiques una olivada, ja tens una amanida texturitzada estrella Michelin.
I això que proposes per gent que li costa aquella amanida, mastegar?
Doncs mira, jo et diré, aquesta recepta la fem molt amb cuidadors, amb grups de cuidadors per, precisament, pacients que tenen problemes de deglució, que no en passen gaire, que no poden menjar hortalisses. Però quan fem aquesta recepta, la gent se n'acaba donant que l'acaba fent a casa.
Per tots.
Per tots. Perquè és una manera de menjar hortalisses d'una manera molt, molt còmoda, molt fàcil de digerir, un format diferent, cada vegada fins i tot hi ha gent que diu que em fa mandra no menjar l'amanida.
Allà mastegant i mastegant amb aquella calor.
I és superfàcil de fer. Animo a que la faci tothom.
I no perdem vitamines pel camí?
No, perquè te la fas al moment.
Ha de ser fet
sí,
i menjat,
sí.
Eh?
Sí, intentem tot això fer-ho al moment. Igual que la fruita tallada, no deixar-la, bàsicament perquè s'oxida. I penseu que en aquesta recepta hi fiquem el bocat. Llavors pot ennegrir-se també, no? És important al moment fer-la.
Ara que estem a taula, deixa'm que et pregunti un dubte que m'ha vingut. La beguda, aquesta aigua, que és tan important, els àpats o fora dels àpats? Perquè hi ha detractors, gent a favor, gent en contra, de beure mentre menges, de fer-ho fora...
Aquí hem de dir que beure aigua durant els àpats... Si hem d'encaminar-ho cap a engreixa o no engreixa, que molta gent ho diu, o pregunta, no interfereix. El que passa que l'aigua omple lloc que hi va menjar. Llavors,
espai.
Exacte. Què passa? En aquest moment, jo dic sempre, va haver una miqueta d'aigua, si voleu, abans i després, i durant una mica perquè també ajuda a que hi hagi més salivació. La salivació és el moment que comença la digestió, quan envoltem l'aliment amb la saliva. Vale? Llavors, és important que més que mai, si tenim la boca seca o estem una mica deshidratats, és important beure, i en general també, perquè ens activa la salivació. Però beure molta aigua durant l'àpat sí que no fa falta, perquè acabarem no menjant la quantitat que necessitem d'aliment, i això pot interferir a que al cap de mitja hora o una hora tinguem gana. Vale? Llavors, si tenim tanta necessitat també de beure aigua durant les menjades, és que, alto, potser és que necessitem aigua, el cos demana aigua, durant abans no li has estat donant, quan comença a moure i a fer-se la salivació...
Es fa patent, no?, aquella necessitat de líquid.
Llavors, també potser és una alerta perquè bevem aigua durant el matí o abans de l'àpat. Vale?
Fem un cop d'ull a la presència de l'aigua en els aliments?
Sí. Anem a veure. En aquest cas és perquè ens en donem i prenem consciència de la proporció d'aigua que tenen determinats aliments. Per exemple, l'enciam té el 95% d'aigua. Les espinaques, el 91%. La síndria, el 92%, entre vitamines i minerals. La llet, per exemple, té el 88%. Què vol dir que, ara em podries preguntar, i ens podem hidratar amb llet perquè jo a mi no m'agrada l'aigua? No, la base d'hidratació no és la llet. L'aigua és necessària i hem de beure doncs, al llarg del dia, i tampoc no anirem a tants litros. No?
Allò dels 2 litres, què, no cal?
Jo no sóc gaire partidària de posar una mida, bàsicament perquè cadascú necessita la quantitat, no?, que el cos li demana. Fins i tot hi ha patologies en les quals restringim l'aigua. Per això és una cosa que hem de donar-li aigua. Normalment és una mitjana, tot encaixa entre el litro i mig, 2 litres, sí. Però això és molt important, englobar-ho amb una alimentació hidratada, que és el que estàvem dient dels aliments.
Però clar, si mengem aquests espinacs, aquest enciam, estem sumant aquests 2 litres, no?
Sí, 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 però a part ha d'haver-hi alimentació i aigua. No farem el litro i mig amb aquests aliments.
Val.
Ha de ser tot. Vale? Igual que la llet, jo si bec un got d'aigua, t'estàs hidratant, té el 88%, està molt bé, però això no vol dir que no hagis de beure aigua. O que, doncs mira, jo em faré 4 gots al dia de llet perquè així ja bec aigua i perquè a mi l'aigua sola no m'entra. No, ara explicarem com beure aigua d'una manera una miqueta diferent, però no en substitució mai d'un aliment.
Sí, dona'ns idees per aportar líquids.
A veure, en si... Anem a donar una miqueta de sabor a les aigües. Què vull dir? El que no hem de fer és posar aliments triturats, perquè llavors el que estem fent és ja posar un aport calòric i un aport de sucres. Però si aquesta aigua tu li fiques menta, alfàbrega, o agafes una rodanxeta de llimona i la fiques a dintre, la fiques a la nevera i vas bevent aquesta aigua, li estàs donant un sabor a l'aigua.
Això és una bona recomanació per a aquelles persones que et diuen és que a mi l'aigua no m'entra, és que no puc amb l'aigua.
No puc amb l'aigua, doncs fica-li unes fulles de menta, fica-li unes fulles d'alfàbrega, una miqueta de llimona, que va bé perquè, a més, sàcia, et dona aquella sensació de quedar-te ben hidratada.
Fruita,
no?
Ja no seria la idea.
Fruita, el que farem és, us puc explicar, un refresc, vale? Més saludable en aquest cas, que ens hidrataria perquè porta aigua i està bé fer-ho de tant en tant. però no com el litro i mig que hauríem, o 2 litres, o la quantitat necessària. Què hauríem de fer amb un refresc? Doncs agafaríem 2 taronges, una llimona, ho exprimiríem i ho dissolem amb 1 litre d'aigua, gel, i fiquem menta, i això a la nevera. Aquí sí que hi ha proporció de fruita. És un refresc que està molt bé, mitja tarda, mig matí, per totes les edats, en comptes de treure doncs, algun refresc comercial.
Això és tipus batut, no?
Bueno, això és un refresc. Batut sí que en podem fer, per exemple.
Això hidrata i prou.
Això hidrata, però t'està portant calories també, eh? És per fer alternatives a refrescos.
Ui, si surten les calories, hi ha qui fa enrere, eh?
Bueno, calories en el sentit de que porta fruita, porta un suc. I no és el mateix un got d'aigua que un got d'aigua amb un suc de taronja.
Però un got d'aigua amb les fulles d'alfàbrega sí que és el mateix que és un got d'aigua, eh?
Sí, sí, igual que si
pels que mirin les calories.
Pels que mirin les calories. És a dir, o sigui, estem donant alternatives a beure aigua, que aquí fiques qualsevol herba aromàtica i pots ficar un trosset de llimona, no passa res, és com beure aigua, i ara el que estem donant és alternatives a refrescar-te, a que si dius, pues, a casa puc fer algun tipus de refresc per no comprar-lo comercial i que sigui més saludable i que també ens hidrati, doncs sí, ho podem fer a base de fer un bon suc natural i ho dissols amb aigua, això sí. Què podríem fer també, si dius, una manera d'hidratar-nos amb algun aliment que a mitja tarda tinc gana però em fa mandra, doncs podem fer els batuts que comentàvem, que és no res més que agafar algun làctic, pots agafar un iogurt, triturar-hi pues, un préssec, que ara començaran totes les fruites de temporada d'estiu, aquí li pots ficar, si et ve de gust, un grapadet de fruits secs i tu tritures. Ho pots fer amb qualsevol beguda vegetal, ho pots fer amb llet. El tema de mesclar un làctic amb una fruita, i jo sempre dic, amb uns quants fruits secs és ideal, és ideal.
Fet i menjat?
Fet i menjat.
Com sí, el puré aquesta... d'amanida, eh?
Exacte, com l'amanida texturitzada, sí, sí. Això és una bona alternativa, també.
Seria un berenar?
Sí. Exacte, i més per quan arriba aquestes calors, que no tens ganes de menjar gaire, que potser doncs, hi ha gent que es pot passar del dinar al sopar, això pot interferir, doncs, o gent que doncs, està o més amb alguna malaltia crònica, que no ens interessa que perdi pes, o infants que amb la calor no mengen tant. Llavors, amb poqueta quantitat els estàs donant molt i el que els estàs donant és saludable.
I conscient.
I conscient.
Deixa'm que et pregunti una cosa, dubte que m'ha saltat ara. Aquestes aigües saboritzades amb la fulleta d'alfàbrega, de menta, quant de temps pot estar macerada aquesta herba aromàtica?
Jo faria la quantitat pel dia.
Dia a dia?
Pel dia a dia, sí, 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 sí. I després ho traieu, ho buideu i torneu a ficar-ho, sí.
Un altre dubte, si posem la rodanxeta de llimona o exprimim llimona, l'esmalt de les dents... Passa alguna cosa?
Ui, hauries de prendre molta quantitat sí. perquè t'interferís amb l'esmalt de les dents. Fins i tot, ens hi hem començat això ens hi hem trobat molt amb gent que agafa llimona i se la suca i està tot el dia. Això sí que no, però per fer-ho...
Sí, hi ha qui li agrada xerrupar-la,
sí,
no?
Sí, això
vols
sí
això?
Que...
Això és perillós.
Això no cal tot el dia, no cal. Però per fer un consum, per fer-te la miqueta d'aigua del teu dia a dia, no hi ha cap problema, no hi ha cap problema.
No has parlat de l'aigua amb gas.
Bueno, l'aigua amb gas...
La natural, eh?
Sí, sí, sí.
Aigua
sí.
mineral natural,
sí, hi ha molta
però
gent
amb gas. Hi ha gent que li passa millor que no pas l'aigua normal.
Com tot, és el seu consum. Vale? Ja em trobo que hi ha molta gent que utilitza l'aigua amb gas com el seu medi d'hidratació diari i se'n pot beure pues, 1 litre o 1,5 litres. Jo sempre ho dic, disminuïm la quantitat, vale? I ho compensem amb aigua. No ha de ser el medi d'hidratació general, que com a un refresc que et prens i que t'hidrata, bé. També molta gent em diu que li va bé després dels àpats, gent que té més problemes gàstrics, amb hèrnies gàstriques, beure una miqueta
d'aigua amb gas.
D'aigua amb gas perquè li ajuda a fer el rotet.
Ajuda a pair, no?
No passa res, tampoc. Cap problema. Es pot fer això més a l'estiu, i a vegades que també jo sempre aconsello algun tipus d'infusió més digestiva per fer després dels àpats, intentar sempre buscar fer una continuïtat d'això, perquè si no, amb una infusió un dia després de l'àpat, no notarà el benefici. Les coses, ha d'haver-hi una continuïtat.
I acabem, que no volem que us hi trobeu, però si és el cas que sapigueu actuar, què hauríem de fer davant una persona que tingui símptomes de xoc de calor?
Primer de tot, el que farem és, si aquella persona està en un lloc amb calor i no ha perdut el coneixement, l'intentarem apartar sota que hi hagi sombra, vale? Que no li estigui aquella calor interferint encara més. Si és conscient, intentarem, en aquest cas, no moure-la més, ventar-la. Si tenim aigua que faci alguns globs, però molt poquet a poquet, mai veurem directament, allò gluc, 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 vale? I intentarem, doncs, si té molta roba, treure-la, no? Ventar-la, no agobiar-la, sobretot, i trucar al 112 perquè vingui una ambulància i pugui, doncs, donar-li el suport sanitari. Vale? Ni fer-la aixecar i que se'n vagi, ni treure-la i fer-la caminar. Vale? Amb això siguem, perquè bàsicament pot haver-hi més conseqüències, no? A nivell de diferents òrgans, i pot perdre el coneixement.
Com intuïm que pot ser un cop de calor? Perquè hi ha un desmai?
Sí, clar, poden ser tots aquests símptomes que us he dit, no? Que estem en un moment que les temperatures el que fan és, clar, és una baixada de temperatura molt ràpida en el cos, i llavors això pot ser marejos, pèrdues de coneixement, poden caure i es poden donar un cop, no? Aquestes suors. L'altre dia sí que una senyora em deia, clar, jo sóc diabètica i amb això em pot passar. Bueno, clar, tot és el context. És important llavors verbalitzar-ho o preguntar-li, però igualment 112. Per això, vull dir, en un moment estaran allà i podran resoldre fent les proves necessàries.
I ara, vale, que parlem de temperatures, aquesta aigua, aquest líquid que hem d'anar ingerint, a quina temperatura? No has parlat de la temperatura. Si massa fred o massa calent no és bo.
Sí que és veritat que és aconsellable temperatura natural, o sigui, normal, no?, del temps. El que passa que quan estem a l'estiu ens ve de molt de gust les coses fresques perquè ens donen la sensació de que ens baixen la temperatura del cos. Llavors, com a dia a dia, com la temperatura, millor que sigui com natural, no fer aquests canvis de contrast, perquè si no també són dolents per tot el que és a nivell del coll.
Faringe.
Vale, llavors, i fins i tot jo dic fer un mix-mix. Si tens fred, no?, l'aigua freda de la nevera, ficar-te mig got d'aigua freda i mig got d'aigua natural. Sempre va millor, perquè el fet de beure molta aigua freda també suem molt en aquell moment. I si te la beus molt ràpid també pots tindre un tall de digestió. Llavors, temperatura normal.
Fantàstic.
Un mig-mig.
A la meitat, a mig camí sempre trobarem el punt. Doncs, Anna Drilles, moltes gràcies. Una pila d'idees i de recomanacions que ens has fet, que seran molt útils. Que vagi molt bé i ens retrobem d'aquí un mes per tancar temporada.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Va ser un portal el moment que tancaven.
Farem camí cap al tercer flash informatiu d'aquest matí amb els Buhos i la seva versió del Sweet Caroline.
Uns ulls me travessaven, tot va canviar en un segon. Mans, a les mans, ens mirem, no ho freguem.
Són 2:15 del migdia. Penedès en xarxa. Les notícies.
I fem un darrer repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa per aquest dijous, comentant-vos, per exemple, que porten sorra del port a la zona de l'estany de Calafell. En total, es mouran 3.000 metres cúbics. El Servei de Costes de l'Estat ha començat aquesta setmana els treballs per aportar sorra a les platges que més han patit l'erosió durant l'hivern i la primavera. En el cas de Calafell, ja han començat a moure grans quantitats de sorra que s'havien acumulat a la zona de llevant del port. Aquesta sorra es trasllada fins al tram de la platja que hi ha entre els carrers de l'Estany i de Pinormir, i que és un dels que sempre es troba en situació més delicada. Des de l'Ajuntament de Calafell han explicat que l'aportació prevista serà de 3.000 metres cúbics de sorra. Els últims estius, Costes s'ha mostrat partidària de fer aquests moviments de sorra que ha quedat acumulada a les zones dels ports, en lloc de fer noves aportacions. Calafell va aprovar fa un any un pla de gestió del litoral elaborat per el geòleg Xisco Roig. El document destacava que les platges del municipi pateixen una erosió anual d'entre 2,5 i 3 metres. I us comentem, d'altra banda, que Sant Sadurní obre les subvencions a entitats i esportistes locals. L'Ajuntament de la capital del Cava ha obert la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva adreçades a entitats esportives i esportistes locals per fer front a les despeses que s'han assumit durant la temporada 2022-2023. Fins al 10 de juliol es pot presentar la sol·licitud i la documentació requerida per participar en aquesta convocatòria, que compta amb una dotació econòmica de 34.000 euros. Per més informació, podeu consultar les bases i presentar la sol·licitud de subvenció, i es pot accedir al web www.sansadurni.cat, on hi figura tota la informació i documentació requerida, a més de la pròpia tramitació. I d'altra banda, Ignasi Pellissa, de l'Associació Fotogràfica de Moja, ha guanyat el concurs fotogràfic El Món Mariner de Calafell. Ignasi Pellissa, membre de l'Associació Fotogràfica de Moja, ha guanyat aquest primer premi fotogràfic que van convocar l'Associació Patí Català de Calafell, Vela Llatina Carlos Barral i Enfoca, entitat fotogràfica de Calafell i comarca, a motiu de la sisena festa de la Mar que se celebra a Calafell fins aquest diumenge. L'acte de lliurament dels premis tenia lloc dissabte passat al vespre al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell Platja, equipament que acull una mostra de 35 fotografies seleccionades entre les 85 que es van presentar al concurs. La imatge guardonada, en aquest cas d'Ignasi Pellissa, mostra un veterà mariner amb gorra i pipa mentre realitza tasques de reparació d'una xarxa de pescar. I hem d'apuntar-vos també que hi ha un darrer concert del cicle de concerts del Sam Café al Casino Unió Comercial. El Casino de Vilafranca ha previst un vermut musical amb l'actuació en directe del grup 4 Eva Jazz. Serà aquest diumenge, 11 de juny, a les 12 del migdia i al Sam Café de la Rambla. És el darrer dels 6 concerts que ha organitzat el Casino al Sam Café durant el primer semestre d'aquest 2023. El grup 4 Eva Jazz està format per Fran Suárez al piano, Arnau Prats al contrabaix, Eva Pérez a la veu i Lluís Figuerola a la trompeta. Poemes i secrets és el disc que presentaran i és un passeig pels estàndards del jazz, des del Sweet Georgia Brown, passant per Joy Spring o fins avui en dia, gairebé amb 100 anys d'amor pel jazz. El preu de l'entrada del concert és de 10 euros per al públic en general, 5 euros per als socis o sòcies del Jazz Club i gratuït també per als socis o sòcies del Casino de Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45. Acomiadarem el dijous amb una conversa molt musical de la mà de la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní, que ens espera als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, la que torna a acompanyar-nos un mes més i fidel a la cita dels dijous mensual aquí al Penedès en xarxa és la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní. Janet, molt bon dia, com estem?
Bona nit. molt bé, és broma. Molt bé.
Abans de continuar fent aquest viatge per la història de la teva música i que ens serveix com a història global, actualitat de l'Escola de Música, sempre fem aquest petit apunt. Què podem dir?
Bé, podem dir que aquest diumenge passat vam fer el concert de fi de curs, que va ser un exitasso, que vam acabar rebentats però feliços, amb gairebé 300 persones a la plaça, omplint la plaça, i que el temps ens va respectar, el qual va ser ja gràcies. Saps allò? Gràcies. I després, doncs, aquesta setmana, bueno, la setmana del 19, del 19 al 22, de dilluns a dijous, tindrem audicions i que tothom està convidat a venir-les a veure, si vol. I algunes mostres, i això sí, a porta tancada per als pares, per grups que no van poder tocar el concert o altres petites coses, no?, pels petitons, classes amb pares, diguem-ne. Petites mostres del que fem o del que podem ensenyar, no? I les audicions, doncs, a part del dilluns i el dimecres, que hi haurà mostres, que començaran a les 6:30, els altres dies començaran a 6:45 i en principi hi ha 3 passes d'una hora cada un. O sigui, tutti plen. I divendres, com que és revetlla, doncs no hi haurà res. Farem vacancetes ja.
Aquestes últimes setmanes ja,
sí,
encara ja en aquest final de curs.
Serà setmana intensa i fin. Fin de classes, perquè de feina encara en tindrem.
Curs Déu-n'hi-do, sempre moltes propostes i cursos intensos, que ja era d'agrair després de la pandèmia, que parlàvem de plans B, C, D, no sabíem quants plans hi havia.
Jo et diré que ja me n'he oblidat, per això de la pandèmia, de tot això ja se n'ha anat, ni idea. Què?
Fa res. Una vegada dit això, Janet, continuem fent aquesta història per la música, aquest petit viatge que fem mensualment amb tu, i des d'on partim?
Sí, el darrer dia vam acabar en els finals del barroc i estàvem parlant una mica d'aquests compositors que treballaven per les corts, especialment a les corts europees, i estàvem sobre el segle XVII. Ara ja estem entre el XVII i el XVIII, i en aquesta època hi trobem encara un munt de compositors que treballen així alternant, no?, les corts, les diferents cases nobles i palaus, i la part més religiosa, no?, que en la que fan pues, obres de caràcter religiós o obres directament per la litúrgia. I d'aquests autors en trobem moltíssims, però un exemple serien Bach, Vivaldi, Albinoni, Händel. I per poder veure una miqueta aquesta duplicitat, no?, de feina, diguem-ne, més per la cort i feina més per la part religiosa, avui us il·lustraria amb Johann Sebastian Bach, que és un dels meus preferits, i que va ser un compositor brutal, que va fer un munt d'obres de molts diferents estils i que, a més, va ser pare i marit de molts compositors i compositores. El que passa que, naturalment, són menys coneguts que ell. Però, per exemple, Carl Philipp Emanuel Bach té unes obres precioses. I després hi ha l'àlbum d'Anna Magdalena Bach, també, que fa unes obres de piano. Bueno, així a grosso modo. Escoltem una miqueta el concert de Brandenburg, vale? El fragment número 3, per fer-se la idea de la part aquesta més per la cort.
Thank you.
La part religiosa la podem il·lustrar amb la missa en si menor Agnus Dei, que veureu que agafa un altre ritme que les obres que havíem vist fins ara. Fa pena tallar-ho, eh?
Sí, ara estava...
Posa la gallina de piel.
Aquesta veu i dic, oi...
Doncs veieu que aquí ja és el final del barroc, ja comença a veure's el classicisme i veiem com la música ja comença a ser menys recargada, tot i que pugui tenir encara una miqueta reminiscències, però ja es veu una altra manera de fer, no?, que ens porta cap a això, cap a el que serà el classicisme. Però jo no vull passar Bach sense posar alguna de les seves suites superconegudes, que de fet en l'època no van ser molt conegudes, ho van ser després a posteriori, gràcies al grandiós Pau Casals, que ens els va reprendre, revifar, diguem-ne, una miqueta, i que per mi, com que és la meva petita història de la música, per mi és molt important, perquè em recorda la meva mare, que les va estimar molt i que les va tocar. Així que avui fiquem la suite número 1 en sol major. Que bonic, eh?
Em sembla d'un virtuosisme espectacular.
Sí, és un dels germans Claret que toca. I no ho he dit, perquè per mi és tan evident, perquè la meva mare el tocava i, a més, és un instrument que per mi és molt important, perquè s'assembla a la veu. Mm-hmm. I és el meu instrument, la veu. és un violoncel, per si algú tenia un dubte. Doncs llavors entrem ja en el classicisme i amb ell entrem, arribem a Joseph Haydn, que es diu que va ser el pare de la sinfonia i, de fet, també el pare del quartet de corda. Jo no sé si això és del tot cert o no, però el que sí que és veritat és que amb ell comença una forma de fer la música d'orquestra amb un ordre que després ja es mantindrà amb moltíssimes obres posteriors, no? I jo sempre quan era petita, pensava que la música clàssica era una cosa molt sèria i que els compositors clàssics eren tots molt serios i tal. I no, senyora. De fet, a molts d'ells els agradava molt fer broma i en algunes de les seves composicions pues, ho demostraven. I per això avui del senyor Haydn us he portat a la sinfonia número 4 de la sorpresa. I ja veureu que és, bueno, suposo que entendreu on està la sorpresa.
Hem trobat la sorpresa.
Ai, m'encanta. És que és allò que estàs tan tranquil·lament escoltant i de sobte ets badom i tothom a les sales de concert veus que tothom va brups.
I ara que el que m'ha passat a mi ara mateix, que he fet un salt de la cadira, no dec... Té que haver sigut l'única.
No, tranquil·la, que és lo habitual. Doncs ja veieu, aquesta... jugar una mica, no?, amb l'espectador, que crec que també està bé per trencar una miqueta tanta pompa i tanta serietat. Després arribem a un altre gran personatge, que és Wolfgang Amadeus Mozart, que de fet sembla ser que era molt amic de Haydn i que també els agradava molt fer bromes entre ells i ell també feia moltes obres en què tenia aquest punt d'irònic o juganer. Mozart neix a la meitat del segle XVIII i és un dels compositors probablement dels més coneguts per tot el món, no? I fins i tot no només coneixen molta de la seva música, sinó que pràcticament o moltíssima gent coneix una miqueta la seva història i la virtuositat que tenia i el fet d'haver començat a composar i a tocar d'aquesta forma virtuosa des de ben petit, des dels 5 anys, es diu, no? Ell també va estar bueno, fent bolos de gira per les corts i, bueno, tot i que sembli tot molt romàntic, de fet, no ho era tant, eh? O sigui, anar buscant la feina, tenint que recórrer quilòmetres i quilòmetres, que ara amb l'AVE ho fem en un pim-pam, però que llavors amb els carros de cavalls no devia ser molt fàcil. Com deia Mozart, doncs això, va composar sinfonies, va composar obres ja solistes, ell mateix també era, ja ho he dit, un pianista virtuós, i bueno, això, música religiosa, però també és molt destacat per les seves òperes. I si no, que algú em digui si no li sona aquesta ària.
Thank you.
aquesta àrea és impressionant. Sí, és la reina de la nit de la flauta màgica, sí. Uh-huh. I la que canta és la gran Diana Damrau, que aquesta obra és realment també virtuoseta a nivell vocal i és per soprano lleugera, és a dir, no, inclús totes les sopranos no fan aquesta àrea fàcilment. S'ha de tenir una miqueta un físic important, no? I una bona tècnica. Després ja, passant una miqueta així ràpid per tot arreu, no podem no parlar del gran Ludwig van Beethoven, no? Quan anem ja passant del classicisme, entre classicisme i ja entrar al romanticisme. Va ser un gran intèrpret de piano, tot i que diuen que l'odiava rotundament, i compositor que també va fer obres de tots els tipus, o sigui, va fer coses religioses, va fer coses clàssiques, coses per petit conjunt, i també va fer ballets, i també va fer òperes, vull dir que va ser un senyor superprolífic, que va composar fins que gairebé estava sord, que això també molta gent ja ho sap, el qual, imagina't, la frustració i el mal rotllo que li devia donar amb ell mateix composar i alhora no sentir el que estàs composant. No devia ser fàcil, de fet, va acabar bastant malament. I com deia, és un senyor que també la seva música, junt amb la de Mozart, probablement és la més sentida de tot el món i és utilitzat, reutilitzat, i el veiem amb himnes molt coneguts que no cal ni mencionar perquè tothom ho sap. El veiem en caràtules d'anuncis, de pel·lícules, i per això l'obra que he escollit, que és la sonata Clara de Lluna, l'he escollit perquè em digueu, no us sona haver-la sentit ja mil vegades? Sí, és que, a més, és que l'has sentit mil vegades i no sap greu tornar-la a sentir. És com l'àrea de la flauta de la flauta màgica o tantes altres obres que això demostra, no?, que són bones, però les has sentit i ressentit i encara. Però això, m'estic donant molta pressa, potser es nota la forma de parlar, perquè no vull que acabem sense parlar d'una compositora. Em sap molt de greu que és la tercera sessió que fem sobre compositors, sobre història de la música, i no hem parlat de compositores, i no volia passar ni una més, i sobretot no estar sobre el romanticisme i no parlar d'algunes compositores, com en aquest cas la Clara Schumann. Va ser una pianista de gran virtuosisme que va fer gires també per tota Europa i tocava obres pròpies i obres del seu home, que era el Robert Schumann, que també era compositor. Ell, clar, més conegut, però no per això millor. I en aquesta època també hi ha altres compositores, com la Fanny Mendelssohn, i n'hi ha bastantes altres, però que molta gent ni coneix ni sap que van existir. I sí, senyors, no des de l'edat mitja que hi ha compositores, però desgraciadament no ens arriben, ens arriben poc, o ara, bueno, comencen a aparèixer. Per això volia acabar aquesta sessió d'avui amb una obra d'aquesta compositora, Clara Schumann, i és la primera d'una obra seva que es diu Tres romances, i espero que us agradi i que ens puguem despedir amb ella.
Doncs, Janet, ens acomiadem amb Clara Schumann i ens retrobem el mes vinent. Que vagi molt i molt bé.
Molts petonets. Adéu.
Thank you.
música servirà per posar el punt i final aquest dijous 8 de juny al Penedès en Xarxa, aquestes 3 hores de ràdio que hem compartit des de les 9 i que demà reproduïm, demà hi tornem, amb moltes propostes interessants. Us hi esperem.
Penedès en Xarxa.